Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Avui a l'Ofici de Viure parlem del talent. Diu Francesc Miralles, escriptor, que tothom és genial en alguna cosa i que la nostra feina és descobrir en què ho som i posar-ho al servei del món. Aquesta, doncs, és la qüestió. Conèixer-nos, autodescobrir-nos i sorprendre'ns del que som i del que podem arribar a ser. Ho diu Toni Estruc, músic, que avui ens acompanya a l'Ofici de Viure. Diu que quan una persona es coneix ella mateixa, quan pren consciència de quin és el seu talent, aleshores comença a desplegar-lo i permet que brilli aquesta mena d'or interior. La pedagoga Anna Forés, que també ens acompanya avui al programa, diu que no hi ha escassedat de talent actualment, sinó abundància de talent en estat latent, abundància de potencial per actualitzar. El potencial, com si fos un software nou que cal instal·lar al nostre programari, fer un reset, tornar a començar, dit d'una altra manera, i com assegura el professor de creativitat i innovació Frank Ponti, la creativitat es relaciona amb la capacitat d'alliberar el nostre potencial per proposar coses al món. I sense persones intel·ligents i creatives, la innovació a la societat es fa molt més difícil. A tall d'exemple, i només per il·lustrar aquest preludi del que serà un programa dedicat al talent, ens permetem recordar que Albert Einstein, de jove, no era, com si diguéssim, un mal estudiant, era pitjor, era un estudiant pèssim. I és que, diu Toni Estruc, el qual ara escoltarem, tots som genials en alguna cosa, però per treure el millor de nosaltres mateixos i dels altres, hem d'abraçar, segons ell, una concepció més rica de les capacitats humanes. Ara en parlem, avui el talent a l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola, sóc la Xènia Vives, autora del llibre Tenir sort a la vida depèn de tu. Fa temps que conec el Toni Estruc i des que vaig saber que estava immers en aquest projecte de crear el Geniotipo, vaig saber que era una cosa molt innovadora, una eina d'autoconeixement que realment mai s'ha presentat. Ell ha desenvolupat una manera de poder conèixer el propi talent de manera que puguem fer brillar aquestes fortaleses que tenim tots, aquestes qualitats que ens defineixen i que fan que nosaltres puguem expressar de la millor manera allò que som, que puguem complir amb el nostre propòsit de vida i, a més també, que permeten que ens entenguem millor a nosaltres i a aquells que ens envolten. De manera que, a través del Geniotipo, podrem també saber per què hi ha relacions que funcionen més o menys amb altres persones, identificant quin és el nostre Geniotipo i el d'aquells que ens envolten. Aquesta eina d'autoconeixement parteix de la premissa de que tots som genis. El Toni acostuma a dir que hi ha un geni en cadascun de nosaltres i és que només cal que trobem què és allò en el que podem brillar per poder-ho desenvolupar i potenciar. A vegades el problema que tenim actualment és que vivim sense saber quin és aquest talent, quines són aquestes fortaleses que tenim i passem pel món pensant que són els altres els que tindran èxit, els que tenen alguna cosa a aportar i que nosaltres no tenim res d'especial. El Toni rebat tot això i ens ofereix aquests nou geniotipos que ens permeten identificar quin és el nostre i, a partir d'aquesta segmentació, entendre millor què és el que tenim per aportar al món, què és allò que podem compartir de la millor manera i com podem desenvolupar la nostra faceta professional i també personal de la millor manera.
Música. Avui, a l'Ofici de Viure, quin talent tens amb la pedagoga Anna Forés. Benvinguda, Anna, ben retrobada.
Hola,
gràcies per tornar amb nosaltres. I Toni Estruc, autor de Geniotipo, que acaba de publicar Diana. Què tal, Toni?
Hola.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Com vols que et presentem? Com et presentes, Toni?
Mira, això és una de les preguntes que ens solen fer i, sincerament, encara no ho sé. Estic en aquell moment d'autodescobriment constant, per tant, com a tu vingui de gust, músic, escriptor, investigador, el que tu et vagi bé.
A la teva biografia hi hem llegit que ets músic de formació i que als 19 anys vas fundar tres empreses.
Tres empreses, sí.
I aleshores relacionades amb la música. I a partir d'aquí vas anar descobrint amb els anys moltes coses sobre les persones i sobre el talent. Uh-huh. Tots tenim un talent.
Tots tenim un talent. Hi ha una frase genial de Brenda Whelan, una periodista neoyorquina, que diu que tots els humans tenim talent perquè tots tenim algú que expressar. I aquesta és la nostra finalitat. Som una forma de vida que venim aquí a expressar algú, i aquesta forma d'expressar-la d'una forma única, autèntica i genuïna és el nostre talent i les nostres capacitats innates.
Estem parlant d'un talent que tenim cadascun o molts talents, pregunto?
No, estem parlant de que tots tenim unes capacitats que tenen que veure amb la nostra biologia innata, amb la nostra tecnologia biològica, i que aquestes capacitats innates, que després, si vols, podem descriure, ens porten a tindre un talent determinat que, quan el desenvolupem o el desenvolupem d'una forma molt autèntica, ens acaba convertint en genis d'allò que fem.
Si tu utilitzes la paraula, i de fet el títol del teu llibre va al voltant de la idea de geni, O sigui, tots som genis?
Tots som genis quan coneixem les nostres capacitats i les nostres fortaleses. Les desenvolupem i les posem al servei dels altres. Perquè una de les coses que té més importància el talent és donar-nos compte que el talent no està fet per nosaltres. Nosaltres som el mitjà que utilitza la consciència per expressar aquest talent, però després el talent és per il·luminar els altres. Per tant, quan nosaltres coneixem tota aquesta força, aquesta divinitat que ens dona la consciència a través de les nostres capacitats i fortaleses, ens donem compte que al desenvolupar-les arribem a molta gent. I quan arribem a aquesta gent i a aquesta abundància, el que fem arribar a la gent també és una abundància que repercuteix cap a nosaltres. Per tant, diguéssim que el talent és la nostra forma o el nostre mitjà d'expressar el millor que tenim dintre de nosaltres. És com Pablo Coelho deia, que era algo que va més enllà del nostre propi cos, del nostre propi ser humà.
Sí, per tant, podem deduir que no el triem, el talent?
Jo això és una cosa que no podria afirmar en rotunditat, però sí que, segons les nostres investigacions, és innat. Gordon Allport, un dels psicòlegs que va començar a fer teoria sobre personalitat, tenia una frase genial que deia que la personalitat se hace, la personalitat es fa. Molt bé. Apoyant-se en aquesta frase, podríem dir que la personalitat es fa, però que amb el talent es neix. Per tant, és innat. I, a més, és immutable. No varia mai amb el temps. Per què? Perquè i aquesta és la nova proposta del llibre, aquest és el nou univers, va associat a les nostres capacitats cognitives, creatives i perceptiu-motrius. I això no varia mai. El que passa és que aquestes coses, les capacitats perceptiu-motrius les veiem, però les cognitives i les creatives no les veiem.
Després,
no varien.
Després ens ho expliques. Com has dit això? Capacitats perceptiu-motrius?
Perceptiu-motrius, capacitats creatives i capacitats cognitives.
Són sí, les creatives i les cognitives jo ja més o menys les tenia clares. Les altres, espero que ens les expliquis després.
Cap problema.
Gràcies. Bé, l'Anna Forés ja fa anys i panys que investiga tot allò relacionat també amb el talent, talents innats i en relació també a l'educació. Bé, què en penses d'algunes de les preguntes i respostes que acabes de sentir ara? No? Fins a quin punt la pregunta recurrent, no? Fins a quin punt el talent és innat o no?
Sí. Bueno, el que sabem segur és que hi ha un component que és genètic, però no estem determinats genèticament, no? I això jo crec que és un gran què. Llavors, des del punt de vista de l'educació, quina és la nostra missió? Doncs desenvolupar aquests talents, no?, que portem, i per tant dotar d'oportunitats als nois i noies, no?, perquè puguin desenvolupar aquests talents, no? I no pensar això que ningú n'és capaç, sinó que tothom podria arribar a ser capaç. Jo crec que hi ha una primera premissa que el Toni apuntava, que és que la gent prengui consciència del seu talent. I aquest aturar-se per mirar dintre, no?, l'exercici d'introspecció, jo crec que és un exercici que a vegades amb el dia a dia no ho fem, no ens aturem. No? Ha hagut de venir una pandèmia per aturar-nos com a món, no? Però del dia a dia no ens aturem. Llavors aquest primer exercici d'aturar-se, no?, veure què ens fa brillar, no?, quin és el nostre potencial, on ens sentim plenament, no? Jo crec que és el primer exercici que les escoles han de fer.
Sí, sí, però tu quan veus una criatura, entre altres, moltes, sí, entre moltes altres coses, et preguntes, no? Quins són els teus talents innats?
Clar, no? Aquesta seria la mirada, no? La mirada apreciativa de les persones, no quedar-nos només amb el que no funciona, amb el que va malament, no? Amb l'etiqueta que en seguida posem a un nen i una nena, sinó justament aquesta mirada apreciativa d'intentar rescatar en què brilla.
I després desenvolupar-ho.
Evidentment, donar-li oportunitat.
I tu què en penses de la paraula, del concepte de geni, en general?
Bueno, el concepte de geni, clar, igual que el talent, que té també molts matisos i moltes mirades. Un geni moltes vegades ha estat vist com una, bueno, un coeficient d'intel·ligència, no? Amb tot el que els ets i els uts que porta un coeficient d'intel·ligència, no? Però els genis normalment se'ls ha tildat aquella gent que té un coeficient d'intel·ligència pues, altíssim, no? Ara, clar, hem vist que la intel·ligència també es pot mesurar de moltes altres maneres, no? I la genialitat té a veure, no?, amb aquest desenvolupament del talent, però també té a veure amb com sap viure la vida, no? Aquesta persona, vull dir que pot ser molt brillant en unes coses, però potser no ho serà amb altres.
Aquí, com bé esmenta ella, a la paraula geni el que busca és donar-nos a compte de que el talent no és allò que és una més extraordinari, que té a veure amb la fama, que té a veure amb sortir per la televisió. Tu fas un programa de ràdio i per mi és genial com tu el fas. Uh-huh. Per tant, tu ets un geni fent lo teu. Això no vol dir que tens que ser com Michael Jackson.
Soc un geni a casa meva, soc un geni, sí, sí. I encara, tampoc.
També. Però aquella persona que també... Mira, l'altre dia, amb el Francesc Miralles, vam tindre l'oportunitat d'estar al País Basc i vam entrevistar un noi que és genio tipo rectangle, que després parlarem, i resulta que ell li faltava un any per jubilar-se. I l'únic que feia tota la seva vida era fer un pinxo de xampinyons. I tu el veies feliç fent allò. I quan li vam preguntar, escolta, quants anys fas que fas això? I diu, quasi 40, perquè jubilo dintre de poc. I diu, et fa feliç això? Diu, que si em fa feliç, veure que cada cop que jo faig un pinxó de xampinyons i el serveix una persona, quan se'l menja, disfruta, diu, per mi no hi ha res millor. Aquesta persona és genial fent-lo seu. És canviar el concepte de la magnificència, de la popularitat, de la fama, donant compte que el talent està en les petites coses. Una de les coses que dic en el llibre és que Einstein necessita a Chiquito de la Calzada per riure. Però nosaltres no veiem el talent amb, per exemple, les persones que tenen la facilitat d'ajuntar gent al costat d'una taula perquè s'ho passin bé. Les persones que són capaces d'intermediar en problemes, en cuinar, en fer mitja, en pintar. Les petites coses que ens porten amor i felicitat, això és ser genial. Però com no ho veiem així, vaig fer expressament dir-li geniotipo per això, per entendre que tots podem ser genial encara que siguis encara que siguem en petites coses quotidianes.
Si tu redefineixes la concepció de geni.
Això mateix. Bàsicament és donar-se compte que quan jo descobreixo les meves capacitats innates, si les faig meves, si les faig genuïnes, automàticament es converteixen en genials. Tots són, hi ha molts jugadors de futbol, però aquell que fa les seves capacitats de jugar al futbol pròpies, úniques, genuïnes, es converteix en genial. Per què? Perquè connecta amb el seu origen. I quan connectem amb el nostre origen, què som? Genuïns.
Però aquest jugador de futbol, segons la teva teoria, hauria de marcar gols o no?
No cal.
Val, no cal. No, o sigui, cal. Pot ser un geni sense marcar gols.
Pot ser un geni sense marcar gols.
Això perquè... ens treu, això és un descans, també.
Sí, estem...
Perquè, escolta...
Potser a l'entrenador actual del Barça, el Xavi, no destacava per fer gols, ja era un geni amb el seu. Uh-huh. El tema és conèixer el teu i no donar-te compte que tens que fer... És dir, tenim que comprendre que avui en dia la societat està més pensada en quién me quiero parecer que en quién quiero ser. Uh-huh. I tenim que deixar de buscar semblants a algú i ser autèntics. Mentre que jo me vulgui semblar a algú, mai seré genial, perquè seré una còpia vulgar.
Uh-huh. Sí, estàs d'acord, Anna?
Totalment, totalment. Jo crec que també el concepte de competència, no? De voler ser millor, que jo crec que si hem de ser millors versions de nosaltres mateixos, no?
Correcte.
I això és el que em fa genial. I amb el que tu deies, Toni, compartint l'amistat amb Francesc Miralles, jo crec que la genialitat també té molt a veure amb l'ikigai, no? O sigui, tu estàs en ikigai total, no? Jo crec que estàs justament amb la genialitat.
Has posat un exemple genial. Hi ha algun geni més gran que el Miralles? O sigui, gràcies a ell estem aquí. Però això és genial. Però si ell no comparteix la seva genialitat, no estaríem aquí. Mm-hmm. Bueno, doncs és això. She said, hello,
mister, please meet you. José Antonio Marina. Educar el talent és ensenyar a jugar de la millor manera possible les cartes que es tenen a la vida. Oh,
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, una visió diferent del talent, dels talents i del geni. Esmentava abans la pedagoga Anna Forés el coeficient d'intel·ligència. Mm-hmm. Ha quedat superat el coeficient d'intel·ligència estàndard tal i com l'enteníem quan érem petits?
Més que quedar superat, s'ha vist, no?, que ser intel·ligent té altres matisos, no?, que potser amb una prova única no ho mesura tot. I després això, que hi ha altres maneres de veure els nostres nois i les nostres noies, que no siguin només per un test en concret, no?, sinó que cada noi i cada noia, pues, evidentment, té aquest element que deia en Ken Robinson, no?, que podem estirar d'ell i a partir d'aquí, no?, treballar, pues, l'autoestima, no?, treballar totes les potencials perquè aquest nano sigui el màxim que pugui arribar a ser.
Tu parles, Anna, d'intel·ligències múltiples o no?
Aquesta és una pregunta trampa. Jo no parlo d'intel·ligències múltiples perquè des de la neuroeducació no entraríem aquí en un debat, no?, de què és intel·ligència i què no és intel·ligència. Per tant, des de la no educació no podem parlar d'intel·ligències múltiples, sí que podem parlar de capacitats múltiples. És una qüestió lingüística pura i dura, no?, però si hem de ser ortodoxes no ho podem parlar així. Sí. Però sí que parlem de capacitats múltiples, sí.
Sí, Toni Estruc.
No, dic, agafant el fil de Ken Robinson, que en el llibre en parlo, ell en el llibre de l'Elemento parla de l'aberració de què va fer als Estats Units a una part de la seva història que volen ocultar, que van decidir qui podia tindre fills o qui no podia tindre fills segons el seu coeficient intel·lectual.
Sí, bestieses.
I amb el temps es van donar compte que era una autèntica bestiesa i que era una prova que bàsicament no serveix per res. De fet, ara no me'n recordo el nom, però em sembla que la persona actual amb més coeficient intel·lectual és una persona que no té ni per arribar a final de mes. I ell, quan li pregunten com sent tan intel·ligent, ets tan desgraciat, i ell diu que la intel·ligència sense saber per què serveix, sense fer-la desenvolupar, sense posar-la en pràctica, diu, no serveix absolutament per res. Mm-hmm. Per tant, no té gaire base a l'hora de desenvolupar-me com a persona, tindre les capacitats si les meves emocions no sé gestionar-les. No?
Mm-hmm. Tu, Toni, ets de l'any 81,
correcte,
del 1981. Mm-hmm. A la teva generació, els teus companys de classe, bé, no volem generalitzar, no?, però potser ens pots donar alguna pista des del punt de vista absolutament subjectiu de si has vist que els que treien més bones notes són els que millor els va actualment en les seves professions. Si és així o no, o si has arribat a alguna mena de conclusió o no.
Des d'aquest punt de vista, tinc poc contacte amb els meus tres companys, per tant, no podria dir-te res en cap base de res. El que sí que puc dir-te és, si vols, és l'etimologia de la paraula educació. Educació, curiosament, ve d'educare, que vol dir acompanyar l'altre a treure el millor de si. Però fixa que avui en dia els col·legis, més que centres educatius, es diuen centres de formació. I, curiosament, formar ve de la paraula formare, que vol dir formar o formatejar. Això vol dir, simplement, que els nostres arxius originals són substituïts per uns altres i es converteixen en còpies simples a tots. Quan jo em comparteixo amb una còpia simple, que jo tinc que saber el mateix de matemàtiques que tu, el mateix de llengua que tu, el mateix de filosofia que tu, sóc igual que tu, sóc una còpia simple, que sóc un i això em converteix en un subjecte passiu de la societat. Què passa? Que al final, sí, no m'eduquen, m'avaluen, em fiquen una nota, i contra millor nota sembla ser que estaré millor preparat per introduir-me al mercat laboral. Però això no vol dir ni que sigui feliç ni que estigui aprofitant les meves capacitats. Dóna la casualitat que una de les psicopedagogues que treballa amb mi, en el meu equip, es va incorporar a l'equip per el següent motiu. El seu fill té 6-7 anys i li volen fer repetir curs perquè no sap matemàtiques. Des dels 5 anys, quan li donen problemes de matemàtiques, trenca els papers que no vol saber. Però el més curiós és que dels 4-5 anys aquest nen té llibres i llibres d'animals dissecats, midint quan, o sigui, medint els animals, dissecant-los, prenent nota del que fan. O sigui, té enciclopèdies fetes per ells. La mare sempre em diu que s'ha trobat cues de serp mortes al bolso, no? I diu, hòstia, el meu fill, des que té 4-5 anys, té claríssim que li encanta la biologia, però li faran repetir curs perquè no sap matemàtiques. Amb 7 anys. Això és el que jo dic al llibre, la educastració. O sigui, un fenomen on, sincerament, ens capen de la nostra autenticitat i ens converteixen en còpies simples.
Què en pensa la nostra pedagoga?
Potser he sigut políticament correcte, però...
Home, jo crec que cada vegada més les escoles, els mestres, sobretot els mestres, tenen més sensibilitat cap a aquestes coses, evidentment, i que hi ha moltes maneres d'ensenyar, i que moltes vegades no, el problema no, no és el nen, sinó justament el context, no, de com estem ensenyant, no, com estem facilitant, no, aquest procés d'aprenentatge. I cada vegada més, justament, no, no sé, s'aposta per un disseny universal d'aprenentatge per donar respostes universals a tots els nens i nenes que tenim a classe.
Però fixa't que jo, que tinc la sort d'anar a fer xerrades a col·legis, sempre em trobo que amb aquestes noves propostes normalment l'acompanyament ve a càrrec d'un psicòleg o un psicopedagoga, però ningú parla d'acord, ningú parla d'emocions, no hi ha un psicoemocional, per dir-ho així. I resulta que l'altre dia vaig fer una cosa que vaig penjar a l'Instagram, vaig anar a fer una xerrada a un col·legi que està basat tot en projectes i en una nova forma d'educar, com dius tu, des del que senten. Bueno, vaig anar a fer una xerrada a xavals de 15 a 16 anys que tenen que escollir què volen ser de grans. Està a Instagram, fa 4 o 5 publicacions. Sí. La primera pregunta que vaig fer és: algú sap la diferència entre pensar i sentir? Sí. I em van dir: no entiendo la pregunta. Yeah. La segona pregunta vaig dir que levante la mano que conozca su talento. No la vaig aixecar a 36 xavals, no va aixecar ningú la mà. Per tant, aquesta nova educació que estem dient, de moment, per la meva experiència, que ja porto 35-40 xerrades en col·legis, no la veig. Per això tenim la sort que a partir del setembre començarem a treballar en col·legis introduint el tema del talent, el tema del geniotipo, d'una manera diferent, no? Aviam si amb això podem fer alguna cosa. No vol dir que jo tingui la raó absoluta, només estic dient que m'estic trobant que no veig molta diferència entre l'educació clàssica i aquesta suposada nova educació que parlem.
Sí.
Tot i que hi ha la voluntat de fer-ho, eh?
Sí, no, i que tot el tema emocional, jo crec que sí que s'ha fet un gran avenç. Bueno, inclús a Canàries hi ha una llei, no?, que hi ha una assignatura d'educació emocional dins del currículum. No, i aquí, clar, la idea és que, com la tecnologia, que fos transversal, no?, que no sigui una assignatura, sinó que estigui present en totes les assignatures i en tots els processos. Però sí que hi ha camí per fer, però anem en camí.
Per sort, anem en camí.
Diu l'Anna Forés en el seu llibre Los petitos feos y los cisnes negros, publicat, escrit juntament amb Jordi Graner: un excel·lent esportista neix o es fa? Un estudiant excel·lent neix o es fa? Sovint la resposta no ens ha permès dubtar. Ambdues persones neixen més que no pas es fan. La nostra cultura postmoderna considera el talent i la intel·ligència com un recurs genètic escàs, una cosa que es té o no es té. Vivim en una societat obsessionada i malalta amb la idea d'èxit del talent i el geni natural, també obsessionada per la gratificació immediata, en què l'esforç és demonitzat i es penalitza l'error i el fracàs. Bé, aquí reincidiu amb alguna de les coses que ja s'han dit en aquesta taula, no?
Totalment.
Treballar un talent vol dir, en primer lloc, també descobrir-lo.
Sí, jo crec que primer això, la perseverança, que tot es guanya fent, no?, i perseverant, no?, i cultivant, no?, allò que ja ens ve per genètica, però que cal seguir treballant. I després això, saber aturar-se per realment de dir: és això el que jo... on em sento jo mateixa, no?, seguint el Toni, o realment m'estic perdent una part de mi mateixa que és el més genuí, no? I això a vegades sí que ens costa d'aturar-nos per saber si realment estem on hem de ser.
Sí, totalment d'acord. Per mi el talent és el gran ignorat de la consciència. Naixem, fixa que naixem en 5 poders, sempre dic jo, 5-6 poders, que és la intuïció, l'instint, l'amor i el talent, i amb el temps totes aquestes coses que venen innates a nosaltres van desapareixent. Es creix el cabell, creixem nosaltres, però la intuïció, què és això? L'instint, què és això? El talent, no sé on estic. Segur que moltes vegades has trobat gent que t'ha dit: jo no sé què he vingut a fer aquí, o jo no sé per què serveixo, o jo no sóc especial. Com pot ser que de totes les formes de vida que existeixen en l'univers, nosaltres que passem per ser la forma de vida més evolucionada, per lo menys en l'univers que coneixem dintre de la Gaia, de la Terra, nosaltres siguem l'única espècie que no sabem què venim a fer aquí? No té gaire sentit. I això ens passa, no? I després, com també comentaves, estic molt d'acord en la perseverança. Una cosa és conèixer el teu talent, i una altra cosa és que sigui fàcil. Tota la gent que arriba a ser un geni, tota la gent que desenvolupa el seu talent, darrere hi ha una gran base d'esforç. Sense esforç no tindríem tampoc aquest reconeixement ni li donaríem valor a allò que fem.
Tu vas... Com vas descobrir que eres músic? Perquè és evident que hi ha hagut molt d'esforç i molt de treball a posteriori, no? Però com va anar que descobrissis que el teu talent era la música?
Bé, és que, curiosament, el meu talent no és la música.
D'acord.
Aquí està una de les diferències.
O sigui, ets músic, entre altres coses, jo, però el teu talent no és la música.
El que proposem amb aquest llibre, amb la nostra investigació, és que tots tenim unes capacitats, i aquestes capacitats inclouen diverses coses. En el meu cas, el meu geniotip seria Elipse, que si vols després parlem, que entre elles té unes capacitats creatives cognitives, que són això, creatives artístiques, que vol dir que dintre de l'àmbit de la creació artística jo toco qualsevol camp. La música, escriure, fer disseny gràfic, el que vulguis, val? Fer vídeos, fer xerrades, tot el que sigui creació i artístic, doncs és el que va amb mi. Quan jo em vaig confondre va ser quan em vaig pensar que la imatge que jo tenia de l'èxit de la música era el que jo volia per mi. I aquesta és una de les grans confusions, com abans deia ella, de que, ui, ara m'he adonat que això no és el meu. Perquè normalment veiem una cosa i diu, jo em vull semblar a això i vull tindre aquest èxit. Llavors, per mi, la forma més fàcil d'arribar a això era amb la música. Per què? Perquè a casa meva, el meu germà toca la música i des de que jo tenia 3 anys veia com tocava. La meva mare sempre m'ha dit que jo vaig llegir abans partitures que llibres. Per tant, si em preguntes en quin moment vaig començar a fer piano, no ho sé, jo només me'n recordo tocant un piano. I clar, em vaig decepcionar amb això perquè per mi era fàcil fer això. Però l'obsessió no va vindre de l'amor cap a la música, sinó l'obsessió va vindre de poder triomfar i ser com un Alejandro Sanz en un escenari. I això, aquest matís, ho marca tot.
Aquí, clar, ens trobaríem també, com ens ha dit en Francesc Torralba més d'una vegada en aquest programa, amb joves que volen ser influencers, per exemple. I ell els qüestiona a la universitat, no? Diu, abans de ser influencer, doncs, descobreix quin és, com ens diria en Toni, el teu talent. I això seria l'èxit, en aquest cas, entre cometes, si és que això és èxit, seria una conseqüència de, no?
Sí. I també el que deia el Toni, no?, que culturalment estem més acostumats a veure els nostres defectes que no veure els nostres talents, no? Per això que quan fas una pregunta a la gent, no?, de quan és tu superpoder, no?, quin és el teu, la teva virtut, el teu valor o el teu talent, no? Clar, la primera vegada que ho preguntes, clar, tothom es queda com en xoc, no?, perquè és molt més fàcil, no?, reconèixer tot el que no fas bé, però això és cultural, eh?
Curiós. Llavors, és no com... coneixem el nostre valor, és curiós.
Correcte. És curiós. I en canvi ho podem reconèixer amb l'altre. Llavors, quan els altres t'ho diuen, llavors dius, ah, doncs sí, no, també. No? Llavors, fer un exercici d'aquests, no?, que la gent pugui reconèixer-se en els altres, és com molt... No?
Per mi això és un signe d'aquest fallo de l'educació, de l'educastració, perquè què passa? No donem valor a allò que és fàcil fer, que a nosaltres se'ns dona bé fer. I com se'ns dona bé fer i és fàcil, per mi no té valor. Precisament aquí són ja un fallo de l'educació en dir, no, precisament com això se't dona bé fer, vol dir que per les teves capacitats és fàcil fer-ho. Per tant, valora, i aquí hi ha un senyal de quin és el teu talent. Fer allò que se't dona de forma quasi sense de forma natural. Però com, precisament és al revés. Com se't dona de forma natural, doncs, escolta, això no té cap mèrit. A mi això em va costar molt d'entendre. Per mi tocar el piano no té mèrit, perquè ho facis als 3 anys. I molta gent em diu, perdona, jo no sé tocar el piano en mi vida com ho tocaràs tu. Clar. I clar, potser aquí hi ha un valor. Però no ens ensenyen a valorar allò que justament se'ns dona bé fer. I jo crec que tenim que donar-nos a compte d'això, no? Que un dels valors a aprendre és que allò que estimem fer, allò que ens dona fàcil fer, allò és el nostre talent, però no ho valorem.
Marguerite Blessington. El geni és l'or amagat a la mina. El talent és el miner que treballa per extreure'l.
Llegim el llibre Intel·ligència creativa. Molta gent creu que ser intel·ligent és més o menys normal i habitual, però que per ser creatiu cal ser gairebé un geni. I això és rotundament fals. Hi ha milions de persones que fan coses creatives que no són reconegudes com a genis. Tots tenim moments d'alta creativitat on ens hem après a nosaltres mateixos generant idees brillants que ens han donat resultats excel·lents en alguns àmbits. Per què ens serveix la intel·ligència si no ens permet ser creatius i tenir la capacitat de crear? Això en el llibre Intel·ligència Creativa. En el llibre d'Antoni Estruc que tenim avui damunt la taula, Geniotipo, que ha publicat Diana, i llegim a la pàgina 18. Desde que empecé a investigar y también en mi trabajo como consultor, escucho de manera habitual esta frase con variantes. Yo no soy creativo, se me da bien cocinar, pero ya está. Y tú te preguntas, Tony, ¿cómo que ya está? Es sorprendente la capacidad que tiene el ser humano de autoboicotearse y de empeñarse en silenciar todo su potencial.
Justament això que comentàvem, no valorem allò que se'ns dona bé fer. I com neix algú que no porta la fama, cuinar, no porta la fama per cuinar pels meus, no porta la fama, doncs no té cap importància. I llavors, també hi ha una altra anècdota que explico en el llibre d'una persona que em va vindre a veure una vegada i em diu, jo no sé qual és mi talento, he escrit 10 llibres, però no sé per a què sirvo. Sí. I me'n recordo que li vaig dir, com que has escrit 10 llibres si no saps per a què sirves? No? és increïble, no valorem res. Per què? Perquè em vull assemblar a aquella persona, no vull assemblar-me a mi mateix.
Parla'ns de... Sí, perdó.
No.
Sí, volia dir, parla'ns del concepte de geniotipo i per què aquesta, aquesta divisió també, no?
Sí, el concepte del geniotipo és el tipus de geni que tinc dintre meu i és conèixer aquelles capacitats que venen de mi de forma innata i que si jo les reconec i les desenvolupo puc arribar a ser quelcom extraordinari i puc arribar a ser un geni amb lo meu. Quan jo reconec tot això i desenvolupo tot això, el que em dono compte és que automàticament poso el talent en l'epicentre de la meva vida. Quan això passa és quan comença, per mi, segons la investigació, el verdader creixement personal. Fixa't que és impossible que hi hagi un creixement personal si no va acompanyat de les nostres capacitats i de les nostres fortaleses. És impossible. Perquè quan jo no coneixo què he vingut a fer aquí, quan jo no coneixo allò que em fa fort, quan jo no coneixo allò que em dona seguretat, quan jo no sabeixo per què serveixo, ja puc intentar créixer amb autoestima, ja puc intentar créixer amb seguretat, ja puc intentar no tindre por. Que quan la vida em fot un girabol, em fot una bufetada, clar, si jo no sé què sóc, si jo no sé qui sóc, si jo no sé què se'm dona bé, no tinc on agarrar-me. Què passa automàticament? Que depèn d'un tercer. Escolta, explica'm què m'està passant. Però quan tu saps que has vingut aquí, quan tu saps quines són les teves capacitats i les teves fortaleses, la pregunta te la fas a tu mateix i la resposta la trobes en tu mateix.
Vosaltres, en el vostre llibre, Anna, Los petitos feos y los tigres negros, citeu el cas de Benjamin Zander, director d'orquestra, que relata que capta el seu paper com a director d'orquestra quan descobreix que la seva feina principal com a director consisteix a despertar el potencial dels altres membres de l'orquestra, d'extreure'n la potencialitat d'interpretar la música. Com descobreixes que ho estàs aconseguint, es demana a Zander, mirant la gent als ulls, contesta. Si els hi brillen és que ho estan aconseguint. Està molt bé, no? Forma part d'aquesta mirada apreciativa que ens comentaves abans.
Sí, perquè ell diu, clar, jo sóc un director, per tant, diu, jo no faig res, diu, estrictament. Diu, la música en si ve, no?, dels meus músics. Diu, llavors, com jo sé, no?, que estic, no?, tenint èxit amb ells? Doncs justament quan els veig brillar, perquè estan connectats justament amb allò que estan fent, no?, quan estan transcendint amb la música, en aquest cas.
Bé, com a músic, vols dir alguna cosa?
Bueno, podríem parlar que la música és un dels llenguatges de la consciència, per tant, és màgia. I ens fa... I quan toques aquella... Quan afines amb allò... Mira, una de les maneres que estem trobant neuronalment de trobar respostes al talent és a través de la música. Estem fent experiments amb l'oïda i estem, bueno, a nivell d'ondes teta, estem afinant serveis i trobant que el talent té una resposta amb la música, curiosament.
I la persona, i amb això acabem, Toni, que ens està escoltant i que diu, bé, jo ja estic jubilada i, per tant, tot el que fa referència a la feina m'interessa zero i potser és massa tard perquè jo descobreixi quins són els meus talents.
Cervantes va treure el llibre amb 60 anys, el Quijote. Per tant, el talent, com he comentat, és no mor i és immutable i estarà sempre allà. La vella fa mel des del primer dia fins l'últim dia, més o menys. Per tant, el talent sempre està allà i una cosa és la feina que jo hagi fet la meva vida i l'altra cosa és el que realment m'apassiona fer. I sempre estarà allà esperant ser descobert i...
I disfrutarà la persona fent-ho, no?
Això mateix.
I allargarà la vida, no? Tindrà més, una vida més digna.
Doncs moltes gràcies, Toni Estruc, per haver-nos presentat aquest Geniotipo. I moltes gràcies, Anna Forés, per haver-nos acompanyat. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.